Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de temps assolellat. Com a novetat, la tramuntana guanyarà força al final del dia i també provocarà lleugera alteració marítima.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 31 de gener del 2020, un dia en què tindrem més sol, temperatures que arribaran als 20 graus, al voltant tindrem molta amplitud tèrmica, perquè les temperatures ara de matinada han estat baixes. Per tant, el que podem esperar avui sobretot és vent més intens, amb cops de més de 70 km per hora. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per vent i per alteració marítima, això en aquest cas per demà. Per tant, molt de compte. Avui al Supermatí us explicarem i començarem el Supermatí parlant d'alguns successos tràgics que han passat aquest cap de setmana al Baix Empordà. Per començar, el que va passar ahir, un mort en un accident de trànsit en una urbanització de Santa Cristina d'Aro. Però és que també han trobat el cos sense vida d'un home de 34 anys que havia desaparegut a Torroella. I a banda, també hi ha hagut un ferit greu, en aquest cas un motorista, després de caure per un marge de 8 metres a Sant Feliu de Guíxols. Aquestes són les notícies tràgiques que us hem d'explicar avui al Supermatí. Són poc d'explicar successos d'aquesta mena, però els que hi ha aquest cap de setmana doncs realment són bastant greus. Parlarem també de tota la qüestió de les immatriculacions de l'Església. Se'n va parlar la setmana passada que l'Església va reconèixer que s'havia apropiat d'una quantitat enorme de béns, de cases, de terrenys. Doncs bé, molts d'aquests casos estan aquí tot el Baix Empordà, i ara hem sabut que Bellcaire ha recuperat l'església del castell que el bisbat de Girona va immatricular, es va quedar el 2014. Donarem tots els detalls i també explicarem l'homenatge que ha fet Palafrugell als deportats del municipi en camps de concentració nazi, i avui també explicarem, com que és dilluns, repassarem els resultats esportius del cap de setmana. Bon partit del Costa Brava, però sense guanyar. Es va ajornar el partit del Palamós. En bàsquet, el Bisbal Bàsquet va fer un partidàs, i en hoquei patins, Palafrugell va perdre. De seguida ho ampliem, són les 8 i pràcticament 3 minuts. Som la ràdio de l'Empordà. Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital hi tenim en Sergi Villena, l'Àlex Cordón, l'Anna Salvador, la Maria Alzina i l'Eugènia Güell. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Un mort en un accident de trànsit en una urbanització de Santa Cristina d'Aro.
L'avís del succés s'ha rebut al voltant de les 10 del matí d'aquest diumenge, quan un turisme que baixava per l'urbanització Roca de Malvet ha perdut el control i ha impactat contra diversos pins de lateral de la carretera. L'accident també ha deixat un ferit.
Troben el cos sense vida de l'home de 34 anys desaparegut a Torroella.
Els Mossos d'Esquadra ho van anunciar aquest dissabte al migdia. En Xavi va desaparèixer el passat 22 de gener. Va sortir de casa dient que tornaria al cap de poca estona, però un familiar en va denunciar la seva desaparició 3 dies després.
I ferit greu, un motorista després de caure per un marge de 8 metres a Sant Feliu de Guíxols.
L'accident s'ha produït a la G682, a tocar de l'urbanització Punta Brava. Per causes que es desconeixen, el motorista ha perdut el control de la motocicleta i s'ha estimbat per un marge d'uns 8 metres d'alçada. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
No deixem l'àmbit dels successos perquè hi ha dos detinguts per cultivar més de 500 plantes de marihuana sota una piscina d'un xalet de Platja d'Aro.
L'operatiu de la Policia Nacional i la Policia Local ha frustrat la distribució de més de 10 quilos de cabdells. Durant l'escorcoll, a banda de les plantes, els agents van intervenir una escopeta d'aire comprimit, càmeres material per al cultiu, 1.500 euros en efectiu i diverses armes blanques com matxets o ganivets.
I el que us explicava a la portada, Bellcaire recupera de l'església del castell, recupera l'església del castell, que espereu perquè ara no m'esteu sentint res, entenc, eh? Aviam aquesta taula de so. Ara, Bellcaire recupera l'església del castell que el bisbat de Girona va immatricular el 2014.
L'Ajuntament de Bellcaire va descobrir fa 3 anys que el bisbat de Girona havia inscrit part del castell del municipi, on hi ha l'església, a nom seu l'any 2014. Ho va fer just abans que entrés en vigor la nova llei hipotecària i es derogués l'anterior normativa que permetia que els bisbes tinguessin la potestat d'actuar com a notaris i registrar-se com a propietaris de béns immobles.
Tot això ho trobo surrealista, realment. És una cosa, no sé si generacions anteriors potser veuen més, no ho sé, però jo, vist amb els meus ulls, és absolutament, no sé, increïble de creure. Palafrugell homenatja als deportats del municipi als camps de concentració nazis.
L'Ajuntament de Palafrugell, en col·laboració amb el Memorial Democràtic de Catalunya, instal·larà 5 llambordes Stolperstein en record de 5 palafrugellencs que van ser deportats als camps de concentració nazis. L'acte on es col·locaran les llambordes es farà el dissabte 5 de febrer a les 6 de la tarda, al carrer de la Tarongeta, davant de l'antic Museu del Suro.
I Palamós començarà les obres d'ampliació de la deixalleria a l'estiu.
La reforma d'ampliació de la deixalleria municipal de Palamós començarà a l'estiu. Aquesta ampliació es farà a la parcel·la adjacent, que servirà per ampliar la superfície de la instal·lació. L'actual deixalleria té més de 20 anys d'antiguitat i està obsoleta en alguns aspectes. Aquesta remodelació permetrà assumir els nous reptes relacionats amb el reciclatge i la recuperació de residus.
Les 8 i 6 minuts. Comencem el repàs del cap de setmana en clau esportiva. Pel que fa al futbol, bon partit del Costa Brava al camp de l'Atlètic Balears, però sense premi.
Els jugadors entrenats per Òscar Álvarez arribaven a Ses Illes amb la missió d'allargar la ratxa de 6 partits d'imbatibilitat. I certament van vendre cara la seva pell davant d'un Atlètic Balears molt per sobre en la classificació, però que va haver de suar de valent per aconseguir la victòria per la mínima.
I encara en futbol s'ajorna el partit del Palamós.
Diversos casos positius de coronavirus en el si de la Unió Esportiva La Jonquera van obligar a suspendre el partit que havia de jugar el conjunt a l'Empordanès a l'estadi del Palamós.
I en bàsquet, partit immens i victòria de prestigi del Bisbal Bàsquet a la pista del Vic.
El Sol gironès arribava a Vic amb el difícil objectiu de guanyar un equip fins ara invicte a casa. El partit va ser, com es preveia, d'una gran intensitat i equilibri, amb avantatges mai superiors als 5 punts fins al final del tercer quart.
I acabem amb hoquei patins perquè el Palafrugell cau a Manlleu i es complica més la permanència.
El conjunt baix-empordanès no abandona la penúltima posició de l'hoquei Lliga amb només 9 punts aconseguits, quan tenia una gran oportunitat de guanyar a Manlleu i deixar enrere el seu oponent.
Acabarem els titulars de portada parlant de cultura, perquè la nova temporada d'exposicions de les Escoles Velles de Begur aposta més que mai per l'Art Quilòmetre Zero.
Des del mes de febrer fins al desembre, l'equipament acollirà diferents mostres amb artistes i entitats locals o vinculades a Begur com a grans protagonistes. Les mostres del quart concurs de fotografia del Club Nàutic Aigua Blava 2021 i Artesania d'un llop de mar de Florian Pi Romaní donaran el tret de sortida.
Gràcies, Eugènia, i gràcies a tots. I més enllà del Baix Empordà... Notícia d'aquesta matina, la majoria absoluta del socialista Antonio Costa a Portugal, on l'extrema dreta puja a la tercera força. El Partit Socialista hauria guanyat aquestes eleccions portugueses amb el 42% dels vots, déu-n'hi-do, i aconsegueix així guanyar amb majoria absoluta les eleccions legislatives que va convocar anticipadament. Per tant, ha deixat pràcticament fora del Parlament els seus antics socis de govern que el van fer caure quan no van votar a favor del seu pressupost, que són l'equivalent del que aquí seria Podem, no? Imagineu que Podem no vota a favor del pressupost del govern de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez convoca eleccions, arrasa, i Podem, doncs, queda ara a quarta posició amb només el 5% dels vots. Rafa Nadal entra en la història del tennis guanyant en el seu 21è Gran Slam. El manacorí remunta els dos primers sets en contra i s'endú el 5è per 7-5 en una altra final èpica. Desempata amb Federer i Djokovic i es converteix en el tennista més llorejat de tots els temps en la categoria masculina. 5 morts en un accident de trànsit al País Valencià, amb 4 cotxes implicats. S'hi han vist implicats, com dèiem, 4 vehicles i les primeres hipòtesis apunten que un d'ells circulava, atenció, en direcció contrària. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, confia en que cap nova variant alternarà els plans d'abordar la Covid com una grip. El conseller de Salut diu que la gestió actual no és sostenible i defensa començar a recuperar molta activitat diagnòstica. I les infermeres plantegen no fer hores extra ni doblar torns com a mesura de pressió. El sindicat d'infermeres SATSE, a Catalunya, demana millorar les condicions econòmiques i laborals per poder treure part de les 20.000 professionals que han hagut de marxar a l'estranger. Les 8 i 10 minuts ara mateix. És moment de repassar la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps acomiadem el mes de gener?
Doncs el darrer dia del mes seguim sota influència de l'estabilitat anticiclònica i, per tant, ens espera una jornada assolellada. Ahir va ser protagonista la gran amplitud tèrmica de més de 20 graus i és que de la fred de primera hora van passar els més de 20 graus que es van enregistrar localitats com Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell o gairebé els 23 graus de màxima a la Tallada d'Empordà. Avui la temperatura màxima no serà tan elevada, al voltant dels 16 graus, amb tramuntana que anirà guanyant força al llarg del dia, sobretot a partir de migdia i tarda, i també provocant lleugera alteració marítima. El vent del nord demà serà més intens, amb cops de més de 70 km per hora, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per vent i alteració marítima al Baix Empordà pel primer dia de febrer.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Doncs precisament el comentari d'avui al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Els caps del Baix Empordà han incorporat 4 psicòlegs a la plantilla, seguint el programa que ha impulsat la Generalitat per combatre el deteriorament de la salut mental degut a la pandèmia. Aquesta, que és una molt bona notícia, em fa pensar. La iniciativa és sens dubte necessària, però em pregunto si n'hi haurà prou. Els ànims del país estan força trinxats. Hi ha una tristesa somorta que acompanya totes les activitats, que s'han reprès amb ganes, il·lusió i empenta. Però no és el mateix. Comencem a pensar que no tornarem allò d'abans. Les economies flaquegen. Tot s'ha anat empobrint, engrisint. A la majoria no ens passa res, només la vida. Ara amb les minves remuntem. És l'esperit del país. Gener ens ha dut una fred viua, però també ha allargat els dies. 5 minuts, 7, un quart. A cada mica un tira més. Diu un amic meu, l'Octavi, que quan no pots més, encara pots més. Però no es tractaria d'això. Quan no pots més, està bé parar i demanar ajuda. 4 psicòlegs, posem en 8.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia una notícia d'última hora, perquè el Festival Portal Blau ha avançat la programació als principis, als primers artistes que participaran en aquesta nova edició de Portal Blau, un Portal Blau que començarà ja el 26 de març, acabarà el 15 d'agost, amb un gran cap de setmana de concerts del 13 al 15 d'agost en aquest cas a Empúries, a les ruïnes d'Empúries, i atenció perquè ja sabem algun dels noms, com deia. Per exemple, tenim Agnès Algaró, Sextet Gerió, tot això al març i a l'abril, Anna Andreu, la companyia Circ Elia i dos grans noms pel cap de setmana del 12, 13, 14 i 15 d'agost. Per començar, Stay Homes, i el 13 d'agost, al Fòrum d'Empúries, a les 10 de la nit, Els Catarres. Avui la cançó del dia és Diamants.
Tanquem el gel i fem un mar, com dos exagerats, com dos somiadors nats. La glòria és pels agosarats i tu i jo ja hem perdut el cap. Mentre les ganes de nedar contracorrent, sé que tu em fas més valent, és evident. Al teu costat puc volar lluny, més amunt i més lleuger que el fum. Tu tens diamants als ulls, el mapa dels meus astres. La llum que em torna a casa, el vent que em dóna i mor. Tu tens diamants, diamants als ulls. Tu tens diamants. sol, una harmonia en ple vol. Som els colors de l'aurora sobre els pols, tempestes de juliol. Tu fas que sembli fàcil viure sense fre, i quan perdem l'alè, tornar-ho a fer. Que m'has fet ric sense haver de tenir res, en un món que va al revés. Tu tens diamants als ulls, el mapa dels meus astres. Si mai estic perdut, la llum que em torna a casa, el vent que em dóna impuls. Tu tens diamants, diamants als ulls. Tu tens diamants, diamants, el vent que em dóna
és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals.
Informeu-vos en el 972-300-228 o a garoïnada.cat.
Les garoïnes, als restaurants de la garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Ràdio Capital, volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
L'Associació Cultural de Pals organitza el 18è cicle de conferències Pals. L'11 de febrer hi ha la Mirada Apassionada del Desert, amb Josep Maria Cervià i Fina Roman al Centre Cívic de Pals a les 8 del vespre.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí, som al Supermatí de Ràdio Capital. Hem d'explicar notícies, com us deia a la portada, notícies tràgiques de successos aquest cap de setmana aquí al Baix Empordà. Dues defuncions per accident de trànsit i per desaparició i un altre ferit greu. per un accident de trànsit. Comencem, ens hi posem, i ho en direm ràpid, però s'ha d'explicar. Per una banda, comencem a Santa Cristina d'Aro, perquè allà hi ha hagut un accident de trànsit, i va ser ahir a la tarda, vam conèixer ahir a la tarda, un accident de trànsit en la urbanització Roca de Malbet. El cotxe va sortir de la carretera i va xocar, deixant un mort i un ferit. Anna Salvador.
L'avís del succés es va rebre sobre les 10 del matí d'aquest diumenge, quan un turisme que baixava de l'urbanització Roca de Malbet va perdre el control i va impactar contra diversos pins del lateral de la carretera. Quatre dotacions als bombers van treballar per treure del vehicle dos ocupants del cotxe que havien quedat atrapats a l'interior. Patrulles de la policia local de Santa Cristina d'Aro i ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, que han traslladat el ferit a un centre hospitalari, també es van desplaçar al lloc de l'accident de trànsit.
També hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra han localitzat el cos sense vida d'en Xavi, el veí de 34 anys de Torroella de Montgrí, que va desaparèixer aquest 22 de gener.
Els Mossos ho han anunciat aquest dissabte al migdia a través de Twitter, en un missatge en què també agraïen la col·laboració per trobar l'home. Com dèiem, era un veí de Torroella de 34 anys que va sortir de casa el 22 de gener en pijama i va dir que tornaria al cap de poca estona. Un familiar seu, però, va denunciar la seva desaparició el dimarts passat, 3 dies després. Des de llavors, la policia l'estava buscant.
I, a banda, tornem en el cas dels accidents de trànsit. Un motorista ha quedat ferit de gravetat el diumenge al matí després d'accidentar-se a Sant Feliu de Guíxols. L'avís del sinistre es va rebre a quarts d'11 del matí, al quilòmetre 41 de la GI-684, per tant, a tocar de l'urbanització Punta Brava.
Per causes que s'esconeixen, el motorista va perdre el control de la motocicleta i es va estimar per un marge d'uns 8 metres d'alçada. Dues dotacions terrestres dels bombers i un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials van participar en el rescat de l'accidentat, que va ser estabilitzat i transportat fins a carretera. Posteriorment, el sistema d'emergències mèdiques va traslladar el motorista ferit en helicòpter fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Deixem l'àmbit dels successos, entrem ara en l'àmbit policial. La policia espanyola, en col·laboració amb la policia local de Castellplatja d'Aro, ha desmantellat una plantació de marihuana amagat en un xalet de la població. Durant l'operatiu s'han decomissat més de 500 plantes en diverses fases de creixement i més de 10 quilos de cabdells envasats en bosses i a punt per distribuir. Com a responsables del cultiu il·legal, s'ha detingut dos homes com a supositors de delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric perquè tenien la llum punxada.
Segons la investigació, un dels arrestats va llogar la casa unifamiliar aïllada del centre urbà amb l'objectiu de cultivar-hi marihuana i passar desapercebuts. Havien condicionat l'habitatge per tenir el major nombre de plantes de marihuana possible, guardant la droga sota la construcció d'una piscina que hi ha al pati. Controlaven la droga amb un sistema de càmeres amb control remot des de l'interior de l'habitatge i tenien tapiades totes les zones exteriors per evitar que els descobrissin. Durant l'escorcoll, a banda de les plantes, els agents van intervenir una escopeta d'aire comprimit, càmeres material per al cultiu, 1.500 euros en efectiu i diverses armes blanques com matxets o ganivets. Els detinguts van sortir en llibertat després de passar a disposició judicial amb mesures cautelars.
Anem d'una punta a una altra, de Sant Feliu de Guíxols a Bellcaire d'Empordà. Perquè Bellcaire ha recuperat l'església del castell, que el bisbat de Girona va immatricular el 2014. L'Ajuntament va descobrir fa 3 anys que el bisbat de Girona havia inscrit part del castell del municipi on hi ha l'església a nom seu. Ho va fer just abans que entrés en vigor la nova llei hipotecària i es derogués l'anterior normativa que permetia que els bisbes poguessin actuar com a notaris i registrar-se com a propietaris de béns immobles. Maria Alzina.
El consistori, que feia una cerca per recopilar informació de l'espai, temia que el seu fos un més dels casos d'immatriculacions que havia fet l'Església i que va fer saltar les alarmes aquell mateix any. I les sospites es van confirmar. De fet, en aquest espai, durant tots aquests anys s'hi han celebrat misses i enterraments, però la resta de l'espai té usos públics. L'Ajuntament sempre ha concebut l'espai com un tot i per això va iniciar converses amb el bisbat. L'actual alcaldessa, Cecília Barnosell, ha explicat que l'afer s'ha pogut solucionar amistosament. Les negociacions van començar l'any 2019, però es van haver d'aturar per la pandèmia. Finalment es van reprendre l'any passat. En les trobades es va arrencar el compromís del bisbat de cedir al consistori tots els drets de l'immoble, inclòs els de propietat.
Amb el temps es deixés d'utilitzar algun motiu, automàticament dintre aquest conveni consta que si està 6 mesos perquè llavors s'utilitza com a església, si quedés abandonat com a església, llavors l'Ajuntament o el poble el podria utilitzar per el que fos.
La resolució s'ha conegut just quan l'Església ha admès que es va apropiar d'un miler de béns immobles que no eren seus i s'ha compromès a col·laborar per retornar-los a l'Estat. A principis de l'any passat, el govern espanyol va xifrar en 34.961 el nombre de béns immatriculats entre els anys 1998 i 2015. D'aquests, uns 20.000 són temples i 14.947 altres béns relacionats amb el culte.
Clar, és que ara s'han reconegut un miler, però hi ha més de 4.000 béns immatriculats per l'Església. Per tant, cal fer molta feina encara i cal que l'Església reconegui encara més el dany que ha fet en el patrimoni de tots. Les 8 i 25 minuts.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
Quan s'acaba el dia comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils. Sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. Empordà Premium. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Vuit i 27 minuts, obrim la segona part de l'informatiu parlant d'una iniciativa de recuperació de la memòria. Palafrugell, en col·laboració amb el Memorial Democràtic de Catalunya, homenatge als deportats del municipi als camps de concentració nazis. Ho fa col·locant 5 llambordes en record de 5 palafrugellencs que van ser deportats en els camps nazis.
Aquest esdeveniment s'emmarca dins la commemoració del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust, que es va celebrar el 27 de gener. Els deportats palafrugellencs dels camps de concentració van ser Francesc Aymeric Frigola, Joan Bosch Mauri, Laura Gallard Marquès, Baldomer Paguina Molà i Josep Solana Opí. Tots 5 van néixer a Palafrugell i aquestes llambordes els retran homenatge. Aquestes llambordes s'emmarquen en el projecte Stolperstein, que va néixer el 1996 a Alemanya, de la mà de l'artista Gunther Demming. Les Stolperstein són petites llambordes o pedres que es fan ensopegar i recordar així les víctimes del nazisme, la majoria de les quals no van tenir mai una sepultura amb el seu nom. Fins al proper 7 de febrer a l'espai de la Biblioteca de Palafrugell es pot visitar també l'exposició al camp de concentració per a dones de Ravensbrück. L'exposició l'organitza l'Arxiu Municipal de Palafrugell i l'Amical de Ravensbrück. Allà s'hi poden veure les llambordes que es col·locaran el dia 5 davant de l'edifici de l'antic Museu del Suro. A més, el 3 de febrer a les 6 de la tarda, l'Associació Amical de Ravensbrück farà una visita guiada a l'exposició i, posteriorment a les 7, una conferència amb el títol La memòria de les víctimes dels camps de concentració, a càrrec d'Esther Lázaro.
Ens movem una mica de Palafrugell, anem en aquest cas cap a Palamós. Palamós començarà les obres d'ampliació de la deixalleria a l'estiu. La reforma de la deixalleria municipal començarà aleshores. D'aquí uns mesos aquesta ampliació es farà en la parcel·la del costat que servirà per ampliar la superfície de la instal·lació. L'actual deixalleria té més de 20 anys d'antiguitat i està obsoleta en alguns aspectes.
El projecte té un pressupost de 449.000 euros i ja compta amb una subvenció de la Generalitat de més de 400.000 euros. L'objectiu és licitar l'obra en els propers mesos i que els treballs es puguin començar a l'estiu. Xavi Lloberes, el regidor de Medi Ambient, ho explicava a Ràdio Palamós.
L'idea és que es pugui licitar i durant l'estiu, aquest estiu del 2022, ja es comenci a treballar en el solar que té la brigada actualment. I quan hagi acabat aquesta obra es vagi a treballar on és actualment la deixalleria.
L'actual deixalleria es va estrenar l'any 1999. Amb aquesta reforma es dotarà la deixalleria amb contenidors de 20, 30 i 40 metres cúbics. Així podrà acollir noves fraccions de residus. S'articularà a partir de dos edificis, amb un magatzem de productes especials tancat, un magatzem cobert més gran i una sala polivalent per fer divulgació del reciclatge. El projecte s'ha dividit en dues fases, cada una d'uns 3 mesos,
ja que la deixalleria ha de continuar en funcionament.
Les 8 i 31 minuts, obrim la plana esportiva, perquè hi ha hagut molta activitat esportiva aquest cap de setmana. Tenim moltes notícies de futbol, de bàsquet i d'hoquei. El repàs esportiu cada setmana ens el porta en Sergi Villena. Pel que fa al futbol, bon partit del Costa Brava al camp de l'Atlètic Balears, però sense premi. Els jugadors entrenats per Òscar Álvarez arribaven a Sesilles amb la missió d'allargar la ratxa de 6 partits d'imbatibilitat. I certament van vendre molt cara la pell davant d'un Atlètic Balears, molt per sobre en la classificació, però que va haver de suar de valent per aconseguir una victòria per la mínima.
L'equilibri de forces va ser constant durant tot el maig, però els locals van tenir la fortuna d'adelantar-se en el marcador al minut 16 de la primera part. El gol de Manel Martínez, rematant una centrada a l'àrea petita, va obligar el Costa Brava a estirar les seves línies per mirar d'aconseguir l'empat. Álvaro, als 35 minuts, ho va provar amb un xut des de lluny, i Boris, als 42, veuria com li anul·laven una diana per fora de joc. A la represa continuaria la igualtat entre tots dos conjunts i els blau i vermells haurien pogut marcar mitjançant una bona oportunitat de Nua al minut 72. Ja a les acaballes, Romero va ser expulsat, deixant els gironins amb un home menys i el marcador ja no es va moure.
Per tant, la Costa Brava continuarà una jornada més en penúltima posició, oi?
Efectivament, i la setmana que ve tindrà un duel molt difícil. Serà divendres vinent a les 9 de la nit a casa contra el líder de la categoria, el Villarreal B. La notícia esperançadora és que aquest equip, el filial del Villarreal, va perdre aquest dissabte de manera clara contra el San Fernando i podria arribar a aquest partit al Municipal de Palamós amb dubtes.
Encara en futbol, s'ajorna el partit del Palamós. Diversos casos positius de coronavirus en el si de la Unió Esportiva La Jonquera van obligar a suspendre el partit que havia de jugar el conjunt al Tempordanès a l'estadi del Palamós.
El Degà esperava aquesta cita contra el Cué de Primera Catalana per tornar a guanyar els 3 punts després de 5 jornades consecutives sense fer-ho. Ara caldrà esperar que la Federació Catalana fixi una nova data per disputar l'enfrontament.
Molt bé, doncs a veure quan se celebra aquest partit. Ara parlem de bàsquet. Partit immens i victòria de prestigi del Bisbal Bàsquet a la pista del Vic. El sol gironès arribava a Vic amb el difícil objectiu de guanyar un equip fins ara invicte a casa. El partit va ser, com es preveia, d'una gran intensitat i equilibri, amb avantatges mai superiors als 5 punts fins al final del tercer quart.
Sí, no va ser fins a l'últim període quan els bisbalencs van prémer l'accelerador i es van acabar imposant per un resultat de 61 a 70. El triomf consolida els baixempordanesos en el grup capdavanter del grup C3 de la Lliga EVA, igualant amb els bigatans a 9 victòries. La dada té més valor si pensem que el Bisbal Bàsquet ha jugat 2 partits menys que el seu rival d'ahir. L'entrenador del sol gironès, Cesc Sant Pau, expressava la seva gran satisfacció a través de Twitter destacant el mèrit dels jugadors en l'èxit obtingut a una pista tan complicada.
I en hoquei patins, el Palafrugell cau a Manlleu i es complica més la permanència. El conjunt baix-empordanès no abandona la penúltima posició de l'hoquei Lliga amb només 9 punts aconseguits quan tenia una gran oportunitat de guanyar a Manlleu i deixar enrere el seu oponent.
Els palafrugellencs començaven el duel només un punt per sota dels locals, però no van ser capaços d'aguantar els atacs dels osonencs. Fins i tot el porter Xevi Puigbí va evitar una derrota més àmplia, aturant una pena màxima. El resultat final de 3-1 a favor del Martinelli a Manlleu fa que aquests es distanciïn a 4 punts del corredor Mató. A més, el garatge Plana Girona, que també va guanyar, es col·loca amb 14 punts a 5 dels palafrugellencs. L'única nota positiva és que l'Alcobendas va perdre i amb 7 punts continuarà com a cuer per sota del Palafrugell.
Gràcies, Sergi Villena, per aquest repàs esportiu. De seguida tornem amb les veus de l'Empordà.
Primer oficial, el deixo a càrrec del Pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Les 8 i 37 minuts. Avui, com cada dilluns, tanquem el Supermatí amb Veus de l'Empordà, una secció on la Marc Coll ens transporta a diversos punts de la nostra comarca i ens descobreix la història de diferents empordanesos i empordaneses. Marc Coll, bon dia. Molt bé, i tu?
Doncs bé, de dilluns, com sempre.
Com sempre. Bé, és el que tenim, la nostra relació es fonamenta en saludar-nos els dilluns. Vull dir que ens acabarem caient molt malament.
Home, no. Això mai, ja ho saps.
La setmana passada ens vam desplaçar fins a Palafrugell, al municipi on tenim l'estudi, per parlar d'esports i com en David Fuster, sense ser atleta professional, s'ha marcat el repte de córrer 12 maratons durant tot aquest any 2022. Avui amb qui parlem?
Doncs mira, Dani, avui canviarem l'esport per la cultura i tocarem una branca que a mi m'agrada molt, que és el cinema. Avui tenim amb nosaltres la Maria Morera, actriu begurenca, que recentment ha estat nominada als Premis Gaudí. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Maria, ara comentava jo que vas d'estrenar la segona pel·lícula i amb només 18 anys ja estàs nominada als Premis Gaudí com a millor interpretació femenina. Està anant tot molt ràpid?
Bueno, sí, la veritat és que sí, amb 18 anys poder estar nominada a aquests premis, doncs la veritat és que força ràpid.
Home, ara anem a comentar una mica això, els teus inicis. Com van ser aquests inicis, no?, de la Maria en aquest cas? Què va portar al càsting de la teva primera pel·lícula, que era La vida sense la Saramat? No sé si ja tenies planejat fer-te actriu o com va ser aquell moment.
Doncs va ser molta casualitat, en realitat, va ser per una amiga de la meva mare que ens va arribar un càsting i per aquesta pel·lícula. Jo al principi no el volia fer perquè bàsicament no havia fet teatre en la meva vida, tampoc m'ho havia plantejat i no m'agradava el cinema. Llavors, de primeres vaig decidir que no el volia fer, però la meva mare va dir: apunta't que no em trauràs res. I mira, doncs em van agafar i aquí estic.
I havies fet teatre o interpretació abans de la primera pel·lícula?
No, que va, a més no m'interessava gens.
Ah, home, em sorprèn molt això, no? Perquè normalment, bueno, la gent que fa interpretació té allò un somni, però en el teu cas no... Mai?
Mai.
Carai.
Què va.
Sí. I un cop et diuen, va, et veiem fusta d'actriu, no sé, què és el que penses i com va ser llavors, a partir del dia, de llavors, el teu dia a dia?
Clar, jo, quan vam començar assajos i així, era una mica, estava en una mica en un núvol, no? Encara no m'ho creia. Però a l'hora de rodar, llavors ja vaig veure que això és el que m'agradava realment. I jo penso que com que la vida em va portar una mica cap a aquest camí, i això és l'únic amb el que em sento realment còmode i amb el que vull fer.
I Maria, això de tenir, no? Vull dir, eres molt petita quan vas començar amb aquesta primera pel·lícula, 14 anys, de fet, com va ser aquesta, no? Vull dir, dir-ho també a l'escola, a casa, tota la sensació per primer cop, perquè eres molt petita.
Sí, bueno, jo crec que fins i tot els meus pares era com una mica, bueno, tot això és que és molt raro, no? Perquè a més és un món molt estrany, al final són nens que treballen, al final és una feina, no? I era una mica raro tot, i fins i tot al col·le, no? Era una mica complicat, no? Dir, bueno, és que vaig a rodar, o sigui, no podré venir a classe perquè vaig a rodar, i era una mica en blanc, què? Però bueno, tothom ho va entendre molt bé, i a mesura, o sigui, fins i tot al batxillerat, que també fa poc vaig tenir un altre rodatge, doncs al final la gent s'adapta, i quan ho dius, doncs no és tan raro.
La gent s'adapta, però tu et vas adaptar bé, perquè clar, també ha de ser difícil per tu, vull dir, compaginar escola en aquelles edats, a més, més el rodatge, la pel·lícula, no? Vull dir, també fer-te coneguda amb aquella edat, vull dir que deu ser una barreja d'emocions i de sentiments també molt gran.
Sí, a mi el que em va basar sobretot és que el rodatge eclipsa una mica tot, absolutament tot, tota la teva vida és molt intens, i a mi, bueno, a tothom comporta, doncs, un sacseig molt heavy en la teva persona. Al final estàs treballant amb les teves emocions i bueno, és molt cansat, o sigui, són jornades també de rodatge molt llargues, llavors sí que en algun moment, sobretot en la segona pel·lícula, Libertà, i sobretot l'última sèrie que vaig fer, sí que compaginar-ho en algun moment va ser complicat. Però bueno,
perquè, clar,
al final...
Sí,
ara...
Digues, Maria.
No, al final ho aprens i és part de la feina també.
Bueno, i al final també, no? És el que tu ens deies ara, que has descobert què és el que t'agradava i el camí que volies seguir, perquè ara, clar, comentes, vas fer aquesta primera pel·lícula, gran producció, La vida sense la Sara Amat, també has fet ara aquesta segona, Libertat, també parlarem dels altres projectes que has fet entremig, però com és el dia a dia d'entrar a formar part d'una producció d'aquestes característiques, sobretot per primera vegada, i sent tan jove? No sé si impressiona treballar amb artistes ja consolidats, com també com ho vas gestionar en aquest sentit.
Clar, a mi el que em va passar és que, a més de que a la Vicenç de la Sara Amat teníem una colla de nois, o sigui, els protagonistes som nois de... Bueno, teníem 14, 15, i em sembla que el més gran tenia 16 anys, tot i que ells sí que havien fet teatre, clar, jo no era fan d'aquelles persones, no? O sigui, jo no tenia referents cinematogràfics, llavors, per a mi sí que era un núvol, però potser si jo hagués fet teatre des de petita o hagués volgut ser actriu, doncs hagués sigut com, o sigui, com impressionada tota l'estona. Però crec que ho vaig portar com més de, hòstia, que guai, i llavors sí, o sigui, llavors sí que quan vaig acabar el rodatge vaig dir, ostres, això és molt, molt xulo, jo vull fer això. Però no, o sigui, de primeres, com que també vam fer un grup molt maco amb els altres nois, era com estar de colònies, una mica.
Home, això està, realment això et va facilitar, perquè és el que deies tu ara, no? El fet de que tots tinguéssiu més o menys les mateixes edats, això ajuda sobretot com a primera experiència. I ara anem, també parlem de la segona experiència. Com va arribar l'oportunitat d'entrar en aquesta segona pel·lícula, Libertat? Perquè també déu-n'hi-do.
Sí, va ser just acabar Libertà i l'any següent doncs em va sortir Libertà, sí, després de Sramat. I, bueno, va ser per un càsting. Jo vaig anar a fer un càsting per Dies de Navidad, si no recordo malament, i la mateixa directora de càsting doncs feia Libertà i va pensar que podia ser una bona hora i em va com reconduir cap a aquest càsting, i mira, ens va sortir. Sí, sí.
Home, i ara, no, amb aquesta, amb Libertat, ara el que fas també és, no, és fer el paper d'una noia més jove del que ets tu ara. També com ha estat això? Perquè, clar, és, no? Vull dir, ha estat complicat?
O sigui, el tema és que jo quan vaig fer Libertat tenia 15. Llavors, més o menys, vale, la Nora té aquesta edat.
Sí, el que 14 passa, no té, si no m'equivoco.
Sí, 14-15. No es va acabar de concretar l'edat, tot i que jo quan vaig fer Libertat no estava en el moment vital que en què estava la Nora. Llavors, per mi va ser fàcil, en realitat, perquè com que jo ja havia passat per això, em va ser molt més fàcil, doncs sentir-me com el que ella estava sentint, tot i que jo ja no estigués en aquest punt.
Clar, perquè com ho fas per preparar-te els papers? Perquè és el que dius tu, vale, potser per edat encara, però no sempre vius, no, el mateix que ha de mostrar el personatge de la pel·lícula. No sé si has de fer un procés interior o mesos abans i estàs intentant posar-te al paper d'alguna manera. Com ho fas tu per interioritzar el personatge?
Jo, amb la Nora, sobretot, la Clara Roquet, la directora, tenia molt clar el que volia. Llavors, des del primer moment, sí que vam fer assajos, sobretot amb la Nicole, que és l'altra actriu, i la Nora Navas. Llavors jo ja tenia com una feina feta prèvia al rodatge. Sí que és veritat que durant el rodatge va ser una mica que va anar sortint, no? Al final també és un personatge com molt clar, no? És una noia en aquesta bombolla de protecció de la mare, no? Llavors jo crec que aquest primer descobriment tan sexual com, bueno, entrar a l'adolescència, doncs, com que tothom l'ha passat,
sí,
crec que no és tan complicat ficar-s'hi. A més, bueno, em considero una persona bastant empàtica, llavors, bueno, com que jo ja havia passat per això i la Clara em va deixar molt clar el que volia, doncs crec que vaig com saber portar-ho per aquí. Tot i que el procés de crear un personatge o endinsar-se en un personatge sempre és diferent.
Clar, és que això, cada pel·lícula és un món, cada personatge és un món, vull dir que has de, no, empapar-te en cada cas, doncs, de la història de cada personatge.
Sí, total, i a més, bueno, també depèn del director, no?, i de com et vulgui portar, perquè potser hi ha un director que, jo que sé, per exemple, a Saramat, en cap moment vam tenir el guió nosaltres. Llavors vam treballar d'una manera molt diferent, no?, a Libertat. Jo a Libertat, per exemple, vaig estar una mica més lliure, no? Vaig poder experimentar una mica més amb l'actuació. Només feia 6 mesos que feia teatre. Llavors, clar, ara mateix, doncs, sé una mica millor el que em funciona a mi com a actriu per entrar en personatges. Llavors, bueno, suposo que cada cop serà diferent.
Clar, perquè entenc que és el que deies tu, no? Has portat 6 mesos de teatre perquè havies acabat la vida sense la Saramat. Suposo que també Libertat t'ha ajudat a descobrir-te com a actriu, no? Vull dir que ha sigut també una manera d'obrir tot el teu món, perquè la primera vegada sempre, no? Sempre tot és nou, tot... no? Vull dir, no tens temps, abans ho deies, no? Com d'assimilar-ho fins que vas acabar, però amb Libertat has pogut, no, fer més tranquil·lament i conèixer-te com a actriu.
Sí, sobretot la meva mare, quan ara, bueno, al novembre, quan vam veure la pel·lícula, em va dir, vale, aquí ja no et veig com a Maria Morera, i et veig com a Nora, no? Sí, sobretot, clar, després fas la primera pel·lícula, molt bé, però tots també sabem com és aquest món, no? Que pot anar molt bé o pot anar molt malament. I és així, no passa res. I clar, que t'agafin per una segona cosa i poder descobrir un personatge tan diferent a la Saramat, doncs sí que és veritat que aquí vaig dir, vale, doncs s'ha de fer una feina i això, bueno, al final has de treballar i currar-t'ho perquè surti bé.
Totalment, i recomentes això, no?, que és un món difícil, no? Això és una realitat. No sé si tu, entre aquesta primera pel·lícula i la segona, havies fet altres treballs, perquè clar, tu en aquell moment encara estaves estudiant a Begur.
Sí, clar, jo estava... clar, vaig passar... Estava fent quart, jo, de l'ESO, si no m'equivoco. I sí, és molt complicat. Aquest món és sort, és feina, és... Bueno, jo vaig començar
després de Saramat ja vaig anar a Barcelona els dissabtes a fer teatre. I vaig anar a Barcelona més que res perquè és l'estudi Laura Jou, que és l'estudi que porta la directora. Llavors, bueno, és un estudi com més enfocat cap a l'audiovisual i tal, i com que jo tenia ja tots aquells nens que també sortien a Saramat, molts d'ells també anaven allà, doncs ja va ser com, vale, jo també vull anar allà. Però evidentment, doncs per aquí també hi ha molts, a Girona hi ha el Galliner, que també està molt bé, llavors sí, podria haver anat a Girona, però va ser una cosa més de saber qui ho portava, que vaig anar allà.
Clar, però jo t'ho pregunto, tu creus que ha influenciat d'alguna manera a la teva carrera el fet de ser de Bagú, o hauries tingut més fàcil sent de Barcelona o Madrid, per exemple?
Doncs jo crec que no, realment, o sigui, al final a mi em van agafar, o sigui, la primera prova a tu t'agafaven per l'accent, o sigui, buscaven a persones que no fossin de Barcelona, justament. Llavors, ostres, no sé, l'última pel·lícula de Carla Simón Alcarràs, ostres, doncs tots els actors són no actors, o Sis dies corrents no són actors tampoc. Llavors, crec que sí, en el meu cas, o sigui, em van agafar justament perquè jo no era de Barcelona ni era de Madrid, perquè era una persona de poble, no?, que no tenia tenia un accent força neutre, perquè a mi no se'm nota gaire, o sigui, tinc un accent una mica barrejat, llavors em van agafar per això.
Bueno, també no és important dir-ho, tot i que ara ja has comentat que quan vas acabar la primera pel·lícula, La vida sense la Saramat, vas anar als dies d'estudiar a Barcelona. Tu ara precisament et trobes a Barcelona, no?, per seguir amb la teva carrera. I has anat a estudiar i a seguir formant-te com a actriu, no?
Sí, sí, jo ara segueixo a Laura Jou, ara que és com el curs com professional de 4 anys, però sí, sí, i estic fent altres coses d'interpretació per seguir-me formant. Però jo vaig fer, per exemple, el batxillerat escènic, el vaig fer a la Bisbal, que és el que queda més a prop.
Vull dir que és el que deies, al final, en el teu cas t'ha beneficiat sobretot per l'accent, i al final el més important és, no? Vull dir, hi ha molts, també deies, has esmentat pel·lícules que han agafat actors que no eren actors, vull dir que al final pot ser d'emportar com ets tu en aquest cas i aconseguir, doncs, una trajectòria professional molt bona i no cal ser d'una gran ciutat. Vull dir que a casa també tenim gent bona, que això és important destacar-ho. I Maria, a mi m'agradaria preguntar-te, tu encara realment ets molt jove i tot just estàs començant en aquesta carrera, però en quin registre t'agradaria treballar? Quin és l'estil de pel·lícula que t'agradaria fer tu, si poguessis escollir?
Home, a mi m'agradaria molt fer òperes primes tota la meva vida, perquè hi ha algo com molt genuí, no?, en aquestes directores i directors, com de la primera vegada, també, no? O sigui, Saramat va ser una òpera prima, Libertad va ser una òpera prima, i, òbviament, que m'encantaria també fer, doncs, alguna superproducció, no?, amb molta acció. M'encantaria molt com poder-me preparar físicament per algun personatge, o sigui, alguna cosa que requerís una mica més del meu cos. Però sí que m'agradaria seguir amb aquest estil de pel·lícules petites, no?, al final, que volen explicar una història des del cor, i sí, m'agradaria seguir amb aquest món, no?, tenir una carrera així.
Home, està bé que ho tinguis clar, i a més, tan clar que és el que dèiem, no?, que en unes setmanes és la gala dels Premis Gaudí, has estat nominada a millor actriu femenina, que això és impressionant. També com es presenta aquesta nominació, Maria, per tu?
Home, doncs molt fort. O sigui, clar, vam estar a Libertad després de 2 anys de fer-la, era com tot ho teníem una mica... Va passar el Covid i tot, i era com, bueno, aquesta pel·lícula ja s'estrenarà, però tampoc el fer... O sigui, jo ho veia tan llunyà que després ja quan ens van dir, vale, aneu a Cannes, jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a Cannes i tot, ostres, ja deia, ostres, està anant com molt bé, no? I, bueno, tota la crítica, tot... Bueno, la veritat és que va anar molt bé, l'estrena, i tots aquests mesos de promoció, d'anar aquí, d'anar allà, jo ja veia que estaven anant bé. El que passa és que mai t'imagines, no?, que et puguin
que puguin nominar els Gaudí. I molt bé, jope, molt contenta, molt agraïda, i a veure què passa, però per mi aquesta nominació ja és un premi, o sigui, poder estar nominada més per aquesta pel·lícula que ha estat tan especial, doncs...
Sí, ara, a més, agraïda, deies, la veritat. També deies, et veurem als Gaudí a veure com va, però és el que dius tu, vull dir que al final... aquesta nominació és, vull dir, és un pas endavant en la teva carrera. I també deies que vas estar al Festival de Cannes, que és on que va presentar la pel·lícula Libertat. Tu, clar, de primeres vegades també presentant una pel·lícula a festivals així, no? Com et sents en aquests ambients? Impressiona també veure que en formes part, que ets una més allà, perquè clar, també tot és molt majestuós en aquests festivals i en aquests llocs.
Sí, jo crec que ja l'altre dia ho parlàvem una mica, això. Crec que hi ha com una concepció una mica com màgica, com d'un estatus, dir, destacant. Ostres, és que a mi fer entrevistes i tot això m'agrada tant que ho trobo com molt normal. O sigui, ostres, fa poc també vam estar al Festival de Tudela, per exemple, i és un festival meravellós i m'ho vaig passar superbé. Però no sé, o sigui, sí que quan ho dius, ostres, sí, he tingut aquesta oportunitat i és molt fort, però al final, bueno, doncs és un festival més, no? I és un lloc més on la gent està escoltant i tens l'oportunitat de dir el que has de dir i ja està. I al final jo crec que també està bé veure-ho d'aquesta manera, no?
Sí, viure-ho des d'una altra perspectiva, tu has viscut des d'una altra perspectiva i realment has estat, vull dir, als ulls de tothom, ara mateix també estàs en boca de tothom, vull dir que és, no? Vull dir, si tu gestiones bé, això és important, hi ha gent que costa més, no?, de cop tenir tota aquesta pressió mediàtica a sobre, però bueno, és important saber portar les dues coses.
Sí, sí, al final és part de la feina, eh? O sigui, totes aquestes coses, o sigui, tu has de fer estrena de la teva, o sigui, has de fer l'estrena i has de promocionar-la, llavors peus a terra, que és important, i ja està.
I Maria, que tenim aquí, no sé si un cop passi tot aquest procés mediàtic de nominació, de Libertat, com comentàvem, no sé quins plans de futur tens. Estàs treballant ja en alguna cosa o tens planejat fer-ho aviat o et centraràs ara mateix més en els estudis?
No, home, i tant no. M'agradaria seguir amb això. Estic estudiant per ser actriu i cap al març, finals d'abril, encara no sabem ben bé les dates, però d'aquí poc, d'aquí uns mesos, s'estrena una sèrie que vam rodar aquest estiu, que tinc moltes ganes, que es dirà Cucut, i jo crec que estarà molt bé. Llavors, plans de futur, doncs això, fent càstings, anant a Madrid i a veure què surt.
Home, Déu-n'hi-do, no? Vull dir que al final has enganxat tot molt. Vull dir, si ara en març-abril, que queda res, podem gaudir també d'aquesta estrena d'aquesta sèrie, vull dir que això és que no pares i és important, és positiu, no? I és que la cosa va bé.
Sí, no, és que he tingut molta sort. Realment no em puc queixar zero, perquè és que sí, he treballat cada any. L'any de la pandèmia vaig fer un capítol de Buga Buga que es va estrenar a TV3, però clar, aquell any va ser horrorós per totes les produccions. Sí. I llavors l'any, o sigui, aquest últim any, doncs hem estat rodant això a l'estiu. Llavors no em puc queixar. Mai se sap en aquest món, perquè al final a vegades no depèn de tu, però bueno, que jo tinc l'esperança de que m'anirà bé i si no, doncs ja buscarem una altra cosa, tu.
Sí, no, estic segura que sí, perquè amb aquestes ganes i aquesta passió que hi poses, segur que tindràs una carrera brillant i molt llarga. I Maria, a mi, si ara mateix, clar, és el que dèiem, has hagut d'anar a la gran ciutat, però no sé si en uns anys, quan tinguis ja la teva carrera com a actriu consolidada, no sé si et planteges tornar a viure a Begú o per motius laborals ja no ho consideres. T'agradaria o prefereixes les grans ciutats i no ho penses ara mateix, tampoc?
Jo crec que també això de... Vale, si estàs a Madrid, tindràs més feina. No, o sigui, això és mentida. Si tens... Ara mateix jo estic a Barcelona més que res per comoditat. O sigui, em surt un càsting a Madrid, o sigui, és molt més fàcil, ja està aquí, sí. Tinc 10 minuts a Sants, doncs ja està, no? Però és més que res per comoditat, també. Les estrenes es fan normalment a Barcelona o... Sí. Si has d'agafar l'avió cap allà, doncs és molt més fàcil, però jo, home,
a mi viure tota la vida a Barcelona, doncs no. A mi m'agradaria tornar a Begur, o sigui, no cal que sigui Begur, però tornar a poble, sí, sí.
Que bonic, doncs això, Maria. Nosaltres esperem també en un futur que tinguis una carrera molt llarga i que en un futur doncs, et puguem tornar a tenir aquí, que també per la ràdio, per la gent de Baix Empordà, és un honor tenir una actriu com tu i que esperem, de veritat, que aquest podi vagi molt